Vine a la nit del Garrotxí de l'any, divendres 9 de juny, al restaurant La Deu. Un reconeixement a les persones, empreses, entitats o associacions que més han destacat al llarg de l'any 2022 i que més han contribuït al progrés de la Garrotxa i a la seva projecció. S'atorgaran els premis Garrotxí de l'any, trajectòria personal, millor iniciativa empresarial, millor iniciativa social, millor iniciativa promocional i jove promesa. Per reserves, telèfon 972 27 02 42. Premis Garrotxí de l'any, per reconèixer els millors de tots nosaltres. Organitza Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Patrocinen Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament d'Olot. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Ràdio Olot, Olot Televisió i la Comarca d'Olot.
Aquest proper divendres s'entreguen els Premis Garrotxí de l'any per reconèixer els millors de tots nosaltres. Aquesta iniciativa que impulsa el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot i que pretén reconèixer aquelles persones que al llarg de l'any anterior, en aquest cas l'any 2022, han destacat per la seva activitat. Hi ha tres finalistes, un d'ells és en Marc Güell i Cargol, que és professor de la UPF i director del Laboratori de Biologia Sintètica i Translacional. Avui el tenim amb nosaltres en línia. Què tal, Marc? Com estàs? Benvingut.
Hola, content d'estar amb vosaltres. Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Marc, suposo que t'havia sorprendre, no?, la notícia d'aquests finalistes als Premis Garrotxí de l'any.
Home, la veritat és que sí. No m'ho esperava. Bueno, mai no s'espera, això. Però fa molta il·lusió, sincerament.
De fet, l'any 2022 has obtingut el Premi Nacional d'Investigació per a Jóvenes Ángela Ruiz Robles en l'àrea de la transferència de tecnologia. A veure, pels que no dominem gaire la matèria, explica'ns una mica què és el que estàs fent, a què et dediques i una mica què suposa per tu haver rebut aquestes distincions, perquè no és l'única, després us repassarem.
Sí, nosaltres sobretot, jo em dedico a el que és fer enginyeria en peces de la vida, o sigui, ens diguem el que es diu la biologia sintètica, la biologia sintètica, i sobretot estem orientats en crear noves eines terapèutiques basades en això, en combinar peces de la naturalesa. I sobretot, a mi em va fer molta il·lusió aquest reconeixement, que aquest era el primer any que existien aquests premis nacionals en la categoria jove, això de menys de 40 anys, i clar, la veritat és que és un reconeixement molt important i que, clar, dona molta il·lusió i energia per seguir endavant.
De fet, el teu treball inclou diversos avenços en biologia sintètica, a veure, amb termes com, per exemple, porcs modificats per la xenotransplantament, noves tecnologies per l'escriptura de gens... A veure, explica'ns-ho, això.
Sí, jo he treballat, això que comentava, no?, intentar, modificar o extreure peces de la vida per fer diferents estratègies terapèutiques. En el passat he treballat molt en el que és el transplantament. Com sabeu, un dels grans problemes mèdics que hi ha és la falta d'òrgans. O sigui, hi ha moltíssima gent a les llistes d'espera, de ronyons, de fetges, de cors, i el que intentam, o que seguim treballant, és en buscar una font alternativa d'òrgans. En aquest sentit ens vam fixar en el porc, i bàsicament, però clar, no podem fer servir un porc normal per fer els transplantaments. O sigui, el que hem de fer és humanitzar una mica aquest porc, o sigui, afegir-li components perquè, bàsicament, la sang pugui fluir correctament, el sistema immunitari no l'ataqui, i, a més, alguns aspectes de seguretat relacionats amb virus. I bé, i això és una empresa que es diu Igenesis, que està a Boston, que vam fundar l'any 2016, i que això està intentant avançar cap a, si pot ser aviat en alguna fase clínica per proporcionar això, una nova font d'òrgans, sobretot illetes pancreàtiques i ronyons.
Marc, has parlat d'humanitzar un porc. Com es fa això?
Bueno, en aquest sentit, clar, potser és una paraula que no és del tot, no sé com dir-ho, acurada, no? Però en el fons el que fem és afegir alguns gens humans en el porc perquè el sistema immunitari pugui reconèixer el màxim de semblant a l'humà, i també per la sang, que la sang pugui, que no es coaguli, o sigui, que la sang bàsicament pugui fluir bé per aquests òrgans de porc. I també el que fem és treure gens que el porc té i que nosaltres no tenim, per evitar també el rebuig immunitari. I això és, o sigui, a grans trets. Ara hi ha diversos equips al món que fan això, i realment és un camp que està avançant moltíssim. Encara no hem arribat a la clínica, però crec que és un camp que fa il·lusió veure el que ha avançat en temps, sobretot amb òrgans com són les illetes pancreàtiques, el ronyó i també el cor bastant.
Perquè, Marc, el porc és l'animal, podríem dir-ho, més adaptable a les necessitats de l'ésser humà?
De fet, la decisió va ser complexa. Ara sí que hi ha un gran consens en fer servir el porc com a animal, i les raons són vàries. Per una banda, una qüestió pràctica. O sigui, a nivell del porc s'ha fet servir per alimentació, també a nivell biotecnològic bastant, o sigui, sabem com fer la cria, com créixer-los. I després, per altra banda, des d'un punt de vista ètic, també potser ho veiem menys complex que no, per exemple, un primat, no? Que a nivell de primats doncs, és molt difícil fer experimentació perquè tenim, clar, una barrera ètica molt més alta. I llavors hi ha una altra qüestió important, que és el tema del risc de transmissió de malalties. El risc de transmissió de malalties és molt més alt, com sabem, per exemple, amb la sida, no? Des de primats que no des de porc. O sigui que és com un bon compromís des de diversos punts de vista i ara mateix està molt establert com a model pel que és el xenotransplant.
Quin pes té, tu has parlat de l'ètica, no? Quin pes té l'ètica sí. A l'hora de parlar d'investigació? M'imagino que deu ser un amic i un enemic alhora, no?, de l'investigador, és a dir, topa amb el que un sent, però un pot ser científic i tenir aquesta ètica a flor de pell o són dos termes absolutament incompatibles?
No, jo crec que ara mateix és una cosa totalment present a la nostra feina, vull dir, pràcticament tot el que fem té doncs, una anàlisi ètica molt gran. Per descomptat, el que són experimentació amb animals ha de passar per comitès ètics, molt clarament qualsevol cosa humans també, i fins i tot les dimensions conceptuals del que fem. No sé, jo treballo en biologia sintètica, també treballo en edició gènica amb humans, que és sobretot el que ens hem centrat més aquí a Barcelona, en aquest cas el tema d'edició de porcs, i clar, aquí el component ètic és molt gran, no? Tots hem vist per les notícies, no?, aquestes edicions que es van fer amb aquests nens a la Xina, no?, amb aquestes nenes, que això ha sigut una cosa totalment inacceptable. Aquí seria molt difícil que passés això, perquè qualsevol experiment que es planteja, doncs hi ha un anàlisi ètic de no només si això té sentit científic, sinó, evidentment, si és una cosa que està bé, que anem en aquesta direcció.
Aquest anàlisi ètic, sí. com el feu? Com funciona? És a dir, surt una proposta d'experimentació i a partir d'aquí es posa en consideració d'un comitè ètic o d'uns comitès ètics?
Sí. Sí, hi ha uns comitès ètics vull dir, que estan reconeguts a nivell institucional per aprovar tant el que són els protocols animals, els protocols que impliquin experimentació, òbviament, amb subjectes humans també. I a més, fins i tot és molt habitual que en la majoria de conferències de biologia sintètica o d'edició gènica que hi hagi un panell més que és sobre ètica. O sigui, hi ha els panells científics clàssics, no?, de veure quina és l'eina més nova, de veure com funcionen les eines, aplicacions clíniques, però quasi sempre hi ha una tarda sencera que es parla d'aspectes ètics. O sigui, on venen gent del món de la filosofia, gent del món del dret, per realment doncs, analitzar doncs, no només la tècnica, sinó també les implicacions, no?, per la societat i pel planeta en general.
Marc, ara mateix estàs treballant amb aquests projectes que ens has comentat, però què més tens sobre la taula?
Sí, nosaltres aquí a Barcelona ens hem centrat molt en el que és l'edició gènica orientada a teràpia, i de fet això ho hem fet a través d'una empresa que es diu Integra Therapeutics, i aquí bàsicament l'objectiu és fer una teràpia gènica més segura i més eficient, sobretot combinant alguns dels avenços que s'han fet últimament en teràpia gènica. No sé si he parlat d'aquests sistemes CRISPR, no?, que va donar el Premi Nobel de l'any 20. Nosaltres hem complementat aquests sistemes CRISPR, que no només tallen, això és com una tisora molecular, en aquest cas l'hem combinat amb una altra eina que ens permet enganxar i així doncs, poder afegir de manera segura doncs, gens terapèutics en el cas de malaltia gènica, de malaltia genètica o fins i tot en el cas de càncer.
Arribarà un moment en què, si tenim qualsevol mena de problema de salut, puguem disposar de tots aquests mecanismes amb la facilitat, com ens ho expliques? Perquè jo ara estava pensant, home, si es pot arribar a desenvolupar la tècnica que ens has explicat a partir dels òrgans dels porcs, una persona que estigui en fase de trasplantament potser no haurà d'esperar tants anys, no?, com passa ara.
Tant de bo. De fet, el gran objectiu és poder tenir una font il·limitada d'òrgans. Però bé, jo crec que hi ha una tendència general en el món de la biologia, que és que cada vegada fem servir més la biologia, i crec que té molt a veure amb que, d'alguna manera, hem après a interaccionar amb la biologia amb el seu llenguatge genuí, no?, que és l'ADN. Podem llegir ADN, podem seqüenciar i entendre la biologia, però també cada vegada podem escriure i editar més ADN, i d'aquesta manera, doncs, bueno, fer enginyeria en la biologia amb aquest llenguatge genuí. I això ens permet, bueno, no sé si podem fixar, inclús amb les vacunes del Covid, no? També fèiem servir el llenguatge de l'ADN, no?, les vacunes d'ARN, de Moderna o de Pfizer. O sigui, que jo crec que hi ha una tendència en d'alguna manera, nosaltres som biologia, no? Doncs fer servir la biologia doncs, per fer teràpia, per augmentar la nostra salut, i crec que és una tendència que només anirà més aquests pròxims anys.
La intel·ligència artificial us pot ajudar?
Ui, sí. De fet, ara ho anava a dir. O sigui, hem après a escriure, hem après a llegir ADN, però és fantàstic perquè ara mateix comencem a poder pensar en el llenguatge de les proteïnes, i això és gràcies a la intel·ligència artificial. Igual que tenim el ChatGPT, que entén el llenguatge humà i pot fer frases sintètiques, doncs ara tenim eines similars al ChatGPT que ens permet parlar proteïna i fer proteïnes sintètiques que no existeixen, però, per exemple, que tenen funcionalitats concretes. I això realment ens ha permès doncs, fer un salt col·lectiu molt, molt gran en el que és el món de la biologia sintètica. Perquè per primera vegada entre sempre realment podem fer vida sintètica. Fins ara imitàvem la vida, no? Copiàvem un tros d'aquí, enganxàvem un tros d'allà, fèiem una mutació d'aquí, però realment ara, per primer cop entre sempre, doncs, podem fer proteïnes sintètiques en diferents funcions, en diferents estructures, i realment, de fet, ja ho deia Steve Jobs, eh? Jo crec que si al segle XXI una cosa es passarà interessant serà en aquesta intersecció entre la biologia i la tecnologia. I això jo crec que serà un gran salt, com és en tants altres camps, però amb la biologia molt, molt especialment. A més, ara que estem en aquest món dels large language models, no? Com aquest del ChatGPT, però clar, tenim fake news a internet, vull dir, és tot un challenge, no? com entrenar aquests llenguatges humans, però clar, el llenguatge de les proteïnes és una qualitat fantàstica, vull dir, no tenim fake news allà, no? Podem agafar totes les proteïnes que coneixem, entrenar un ChatGPT de proteïnes i clar, i realment doncs, ens permet fer coses molt, molt interessants, la veritat.
Per tant, la intel·ligència artificial és una aliada per a vosaltres, no?
Ui, sí, de fet, mira, aquest últim any el nostre laboratori ens ha conquerit pràcticament tot el que fem. Som un laboratori sobretot experimental, perquè nosaltres llegim i escrivim ADN, però clar, ara a més podem començar a pensar en aquest llenguatge de proteïnes i de la vida. I clar, i això ara mateix tots els equips que tenim al laboratori, diguéssim tots els subprojectes, tots fan un ús molt gran de la intel·ligència artificial, ja sigui per dissenyar millors proteïnes, ja sigui per inclús interpretar com aquelles proteïnes exactament què fan. I a part de totes les coses generals, no? d'anàlisi de textos i d'escriure textos, però jo crec que és... Jo sempre dic el mateix. Jo porto des de l'any 2006 en biotecnologia. Jo he viscut dos canvis, dos punts d'inflexió importants. Un, quan es va inventar CRISPR, l'any 12-13, que vam poder editar precisament els genomes, i l'altre gran canvi que he vist és ara, sense cap mena de dubte, que podem això aplicar aquestes eines per fer la nostra feina, jo crec que amb un nivell de sofisticació molt més alt.
Per contra, quins perills hi veus, Marc, en la intel·ligència artificial?
A nivell de biologia sempre hem d'anar en compte, perquè a nivell de biologia això és una cosa que tenen molt, molt clar els americans. No? Ens hem trobat en diverses agències americanes, sempre parlen del dual use. No? Qualsevol tecnologia pot tenir un ús bo, però també pot tenir aquest ús perillós. No? Clar, això sempre és allà i ningú pot negar el potencial destructiu de la biologia després de la pandèmia del Covid. No? Això és evident, és una cosa que hem de ser conscients i hem de gestionar-ho. I llavors a nivell més general, doncs, bueno, jo crec que han sortit, més enllà de la biologia, crec que han sortit, doncs, vària gent, doncs, preocupada en com regular aquesta intel·ligència artificial. Però és delicat, perquè, per una banda, també és una cosa que és evident que impacta de manera positiva en molts camps, i clar, i aquí s'haurà de trobar un equilibri, no?, en regular-ho en la seva justa mesura, sense bàsicament, tancar-nos portes, però vigilant de canalitzar l'ús cap a aspectes positius. Però bueno, és un gran repte per tots, jo crec, això no hi ha dubte, inclosos els reguladors.
Consideres, però, que es va tard en aquest sentit? És a dir, s'ha escampat ja tant l'impacte de la intel·ligència artificial que la seva regulació, sigui quina sigui i arribi quan arribi, ja arribarà tarda per se?
Jo sóc optimista, eh? Jo crec que ara estem veient doncs, tot aquest potencial en diferents direccions que té, però jo crec que estem a temps de fer una regulació raonable. En el fons, serà difícil prohibir coses, no? Perquè en aquest sentit sempre sol ser difícil. Ara bé, de fet, ja, tot s'ha de dir, eh? Europa en els aspectes regulatoris, com per exemple la protecció de dades, ha sigut bastant líder en el món i ara molta gent està aplicant el que Europa, no? O sigui, jo tinc una certa confiança que es pugui trobar un equilibri. Sí que a vegades em fa por que a Europa ens passem de burocràcia, però bueno, jo crec que tinc confiança que podem trobar un equilibri i en cap cas jo veig un perill apocalíptic pels pròxims mesos. Jo crec que és una cosa que ens hem de mirar i crec que la gent s'ho està mirant, però jo almenys ho percebo com un canvi molt millor que no negatiu. No?
Marc, quan vas rebre la trucada de que eres candidat a ser el Garrotxí de l'any, què vas pensar?
Bueno, em va fer molta il·lusió, òbviament és una sorpresa, no s'ho espera, però clar, em fa molta il·lusió, perquè a més, clar, els reconeixements quan són de casa, almenys a mi em fan moltíssima més il·lusió, no? És com una cosa que, bueno, realment té un component emocional, no? A més, jo que tinc tants vincles, no?, amb la Garrotxa, vull dir, em sento totalment garrotxí 100%, no?, per molt que visqui a Barcelona, o que hagi viscut a Boston, el que sigui. Vull dir que sí, amb moltes ganes.
La vida a Boston és complicada?
No, i m'agrada molt Boston. La veritat és una ciutat que la trobo una mica a faltar. Vaig adaptar-me molt bé. És una ciutat molt agradable. A més, si ha, ser científic a Boston és com posar un nen en una botiga de llaminadures, no? Vull dir, estàs allà realment doncs, amb un ecosistema totalment únic en el món. I en tinc molt bon record. A més, hi ha coses dels americans que m'agraden molt, no? Aquesta cultura de l'emprenedoria, aquesta cultura del risc, no? d'apostar pel talent. Jo crec que són valors que realment, no sé, estimulen molt, no? Ja no és secret, vull dir, aquests llocs són uns pols d'atracció de talent de tot el món. Ja treballes amb gent de, sembla l'ONU, no?, quan surt d'allà d'aquests. Sí, tinc molt bon record, la veritat.
I tens previst tornar-hi?
No, jo sí, jo m'he mantingut bastanta relació, de fet, professionalment hi mantinc bastanta relació, i sobretot abans del Covid hi anava molt sovint, potser hi anava un cop cada dos mesos o inclús un cop al mes. Ara menys, des del Covid ho va interrompre una mica, però sí, mantinc molts vincles. Seguim treballant per algunes agències americanes des del laboratori, pel qual estem molt agraïts, no? Perquè això també rebem finançament d'Estats Units i podem treballar doncs, en partners de molt bona qualitat. Però sí, molt bon record, la veritat.
Marc Güell, ha estat un plaer avui poder parlar amb tu i descobrir totes aquestes coses amb les que estàs treballant que, sens dubte, poden canviar la humanitat. No sé si a vegades n'ets conscient de l'envergadura del que tens entre mans, però si realment tot plegat acaba a bon port, teniu un mèrit increïble. N'ets conscient d'això?
Agraeixo molt, sí, ens fa molta il·lusió. I realment sí, confiem que la biologia pot ajudar a afrontar grans reptes de la humanitat, no? I no només els terapèutics, també fins i tot reptes com són fer una indústria més sostenible, indústria d'alimentació, però realment crec que és un sector que bueno, pot ajudar molt a fer una millor salut per nosaltres, però també una millor salut pel planeta.
Marc Güell, professor de la Universitat Pompeu Fabra i director del Laboratori de Biologia Sintètica i Translacional. Gràcies per acompanyar-nos, molta sort, i t'esperem un altre dia per seguir parlant de ciència. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer parlar amb vosaltres.
Vine a la nit del Garrotxí de l'any, divendres 9 de juny, al restaurant La Deu. Un reconeixement a les persones, empreses, entitats o associacions que més han destacat al llarg de l'any 2022 i que més han contribuït al progrés de la Garrotxa i a la seva projecció. S'atorgaran els premis Garrotxí de l'any, trajectòria personal, millor iniciativa empresarial, millor iniciativa social, millor iniciativa promocional i jove promesa. Per reserves, telèfon 972 27 02 42. Premis Garrotxí de l'any, per reconèixer els millors de tots nosaltres. Organitza Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Patrocinen Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament d'Olot. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Ràdio Olot, Olot Televisió i la Comarca d'Olot.